És una carta que entrava per registre el 5 de juny de 2009, en el qual es feia una relació de actuacions que havia fet una empresa que es deia o que es diu Constriberic Aplicacions Tècniques per l'Ajuntament i que després de resumir una reunió on es fan algunes insinuacions sobre l'actuació del senyor Raül Alvarín s'acaba reclamant el pagament d'un deute de prop, diu la carta, de 90.000 euros. Algunes d'aquestes insinuacions han estat motiu d'una certa controvèrsia política i, per altra banda, el senyor Alvarín el vam tenir fa un parell de setmanes aquí dient que part del contingut d'aquesta carta o el contingut més transcendental d'aquesta carta era fals. Tenim aquí, a l'altra part, senyor Carles Arós. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Sou l'administrador de Constriberic?
Sí.
Presentem correctament.
En aquests moments, Constriberic és una empresa que està en fase de liquidació i les meves facultats, a partir de final d'any, ja estan anul·lades.
D'acord.
Però fins a 31 de desembre era l'administrador únic d'aquesta mercantil.
Constriberic era una empresa, per posar en antecedents als oients, una empresa que feia actuacions per diversos ajuntaments?
Per diversos ajuntaments i per empreses de tot arreu d'Espanya. Treballàvem molt a Catalunya, però també havíem anat a fer coses a Madrid, a València. La coberta, per exemple, d'ACS a Madrid, on té la seu social el senyor Florentino Pérez, està feta per un català amb productes vinguts des de Catalunya.
D'acord. Aleshores, és una empresa que, per tant, havia treballat en diverses ocasions anteriors per l'Ajuntament de Sitges.
Bastantes vegades.
Havíeu tingut problemes?
Mai. No. La nostra trajectòria, hi ha que analitzar-la des de la visió d'un funcionari en excedència. És a dir, quan tu has estat funcionari, saps què vol l'administració. Llavors, l'administració necessita empreses que li donguin servei. Llavors, aquesta vocació de servei jo la tinc perquè, clar, fa 30 anys que vaig entrar a l'administració. I amb els serveis tècnics municipals de molts ajuntaments hem tingut sempre un molt bon feeling. Enteníem les seves necessitats i llavors col·laboràvem. Com col·laboràvem? Doncs, ells tenien un problema, hi havia que fer una redacció d'un projecte, hi havia que fer una valoració econòmica d'aquests costos perquè els equips de govern després poguessin aprovar o no aprovar. Nosaltres participàvem i ajudàvem a fer tot això. De fet, totes les obres que venen relacionades a la carta havíem estat participant prèviament amb els costos per evitar que després sortissin excessos de midament o per evitar que després sortissin extres que no estaven contemplats, figures que fins ara eren molt típiques a dintre les obres públiques, no? Nosaltres mai havíem tingut cap problema, felicitacions, l'antiga tinent d'alcalde, la senyora Vinyet ens havia felicitat per uns treballs que vam fer.
Vinyet Rosés.
Sí, correcte, havia sigut primera tinent d'alcalde en l'anterior legislatura, ens havia felicitat per unes obres que vam fer a Nova Ratxina, en un temps rècord, amb una manca d'accessos, perquè aquell sector està molt malament, no havíem tingut mai problemes. Els arquitectes, els aparelladors de l'Ajuntament, tot tenen facilitats i sempre confiaven en nosaltres. Fins que va arribar aquest punt en el que es van començar a torçar les coses, va haver-hi un canvi de direcció dintre del departament, van haver-hi canvis de nom i vam començar a notar coses rares. La primera cosa rara que vam notar va ser en el Mercadona. Perquè en el Mercadona, nosaltres els serveis tècnics municipals ens criden i ens diuen, escolteu, vosaltres que sou especialistes en tot el tema de carbonatacions de pilars i reforços estructurals, que és una feina que fem, nosaltres havíem fet el càlcul del reforç estructural de la primera planta de l'Ajuntament per als serveis tècnics municipals, que a dia d'avui continua encara apuntalada. No? Mireu, hem rebut un pressupost i doneu-li un cop d'ull. Nosaltres veiem el pressupost i vam dir, bueno, aquí algú s'hi ha columpiat i ha posat un preu allò per guanyar-se molt bé la vida. Això es pot baixar? Dic, i tant. Dic, però quan? Dic, deixa'm fer números i t'ho miraré. Vam fer uns números d'uns 100.000 euros, 90-100.000 euros, que es podia baixar solament la part de reparació. Escolta, molt bé. Pues, ja us direm alguna cosa, diu, perquè això estem negociant amb Mercadona i hi hauria que veure qui ho té que pagar això, hi ha problemes d'aquesta mena. Dic, no patiu, nosaltres us farem aquest servei sempre que us faci falta. Curiosament, aquella mateixa tarda o l'endemà o al cap de dos dies em truca a l'aplicador de la Mercadona i em diu, escolta, Carles, tu estàs fent algun estudi per l'Ajuntament de Sitges? Dic, sí, sí, n'estem fent molts. Dic, perquè som col·laboradors habituals de l'Ajuntament. Escolta, és que en el mercat és una obra que havia calculat jo i m'han dit que t'hi has fotut pel mig. Dic, perdona, jo no m'hi he fotut pel mig. En tot cas, ha sigut l'Ajuntament el que m'ha cridat a mi perquè li faci un estudi econòmic. Hòstia, no fotis perquè no sé què. Dic, mira, Jaume, es diu Jaume. Dic, Jaume, jo treballo per l'Ajuntament. I és aquí em dec. Vale, vale, vale. Vam quedar que parlaríem més endavant. Ens reunim amb el senyor Alberín perquè els serveis tècnics municipals ens diuen, i poden dir missa qui vulgui, però a mi em van dir que aquest tema el portava especialment el senyor Alberín i que a partir d'ara es feia el que el senyor Alberín deia. Jo no el coneixia, no sabia d'on venia, no sabia quina capacitat tenia, fins que ens vam reunir. I el senyor...
M'aturo un segon aquí només. El senyor Alberín va dir que aquesta obra en principi no la portava ell.
Això és fals.
D'acord.
Això és absolutament fals. I el senyor Alberín ho sap. Perquè el senyor Alberín, una vegada va veure aquest preu, ens va dir, a més, això encara es pot baixar més? I jo, evidentment, m'havia guardat un marge de maniobra i li vaig dir, deixi-m'ho que m'ho acabi de comptar, però segurament. No me'n recordo la xifra, però eren 20 o 30.000 euros més que els vam baixar. I quan li varen dir això, textualment, el senyor Alberín, a mi i al meu company, ens va dir, l'obra, si no passa res, la fareu vosaltres. I vaig dir, perfecte. No era el que en inici ens havíem pensat, que ens pensàvem que ens demanaven una confrontació per poder apretar més a Mercadona, però ens va dir això. A partir d'aquesta conversa, el senyor Alberín ja no ens va dir res més. I al cap de dos dies o tres em va tornar a trucar el competidor nostre i es va dir, l'obra me l'emporto jo, m'hi tinc que baixar molt els pantalons. Vaig pensar, mira, a la vida i en els negocis a vegades es guanya i a vegades es perd, vull dir, això és normal. I aquí va acabar la història. I a mi em va saber greu que després d'haver ajudat d'aquella manera l'Ajuntament, el senyor Alberín no ens truqués i ens digués, escolteu, mireu, hem tingut que negociar amb Mercadona, era una negociació complexa, i al final hem tingut que cedir. Jo ho hauria entès perfectament, perquè és la llei del mercat, és la llei de l'oferta i la demanda. El senyor Alberín no ens va ni trucar ni ens va ni dir viu. Jo no vaig tindre cap més contacte amb ell fins al tema dels fail.
D'acord, de fet estem seguint, no l'estic llegint, però estem seguint el contingut de la carta que ja vam llegir quan va venir el senyor Alberín.
És així.
Aleshores, fail. I aquí ve, diguem, una reunió que teniu vostè amb el senyor Alberín.
No, hi havia més gent, bastanta més gent. Per entrar a la reunió us explico una prèvia.
A veure.
Nosaltres havíem estat treballant potser 15 dies o 3 setmanes abans amb dos projectes, que eren el CEI Potrillo i el CEI Barratxina, d'unes reparacions que hi havia que fer aprofitant l'estiu i que podrien entrar a través dels fondos fail, perquè en aquells moments els fondos fail van sortir tan precipitadament que molts ajuntaments no tenien projectes aprovats. Llavors el fail demanava que aquells fondos anaven per projectes que estiguessin aprovats però que no tinguessin dotació econòmica. I clar, molts ajuntaments van tindre que córrer a posar projectes a sobre la taula per poder-los aprovar amb urgència. Nosaltres ja portàvem potser dues o tres setmanes treballant amb els serveis tècnics municipals amb aquestes dues obres. I a l'última setmana ens van passar una dada de la plaça del Garraf, que havia que fer una pavimentació i tal, i allà algú es va equivocar de preu perquè anava molt barata. Bueno, i llavors vam dir, bueno, escolta'm, nosaltres teníem una conjuntura econòmica que es començava a complicar per la quantitat d'impagats, vam dir, si entra un volum d'obres interessant, farem una opció continuista, intentarem a fer un aplaçament de pagaments, intentarem fer alguna cosa per anar-nos en sortint, si no ens entra, tindrem que prendre una decisió. Per tant, dic, important una reunió amb l'Alberín.
D'acord. M'aturo un moment aquí. Ens acaba de dir, en aquell moment ja començava a notar els impagats, és a dir, no només de Sitges,
sinó
d'obres diverses.
Això va ser una reacció en cadena de tot el sector.
D'acord.
És a dir, jo no cobrava, jo no podia fer front als meus pagaments. En el que jo el deixava malament, aquell tampoc podia fer front als seus pagaments, no? Clar. En l'empresa privada hi ha una eina que es diu procés concursal, que el procés concursal facilita el que les empreses amb dificultats econòmiques puguin intentar sortir, que era la nostra intenció inicial, afrontar la deute que teníem fent un aplaçament del pagament. No?
D'acord.
Doncs llavors jo vaig parlar amb el meu soci comercial i li vaig dir, escolta, ara convé una reunió amb el senyor Alvarín per tal d'aclarir fins on arribarem, perquè serà un procés negociat amb o sense publicitat. Cap problema. Diu, sí, diu, i a part, diu, el senyor Armand Paco vol parlar d'un tema que hi ha que reparar en l'Oasis, el sector Oasis, que ho vam fer tot nosaltres, tota la pavimentació, tota la impermeabilització, i tenim pendent el cobrament dels emmallers, que això ja s'ha acabat i tal. Bueno, doncs fem una reunió conjunta. Arribem a l'Ajuntament, aquí a les Prunelles, ens arriben en aquella sala de reunions que hi ha darrere del despatx del senyor Alvarín, i estava el senyor Armand Paco, tinent d'alcalde, el senyor Alvarín, el Carles Pinyol, el meu company i jo, érem cinc. El senyor Armand Paco va dir, escolta'm, tenim un problema a l'Oasis, que hi ha unes rajoles que s'aixequen. Ell em diu, sé que no és culpa vostra, sé que hi ha gent que està entrant amb carros i està trencant les rajoles, però necessito que m'ho arreglis. Diu, perquè jo necessito firmar l'acord amb la comunitat de propietaris i quedar-me als espais i fer a partir d'ara el manteniment d'aquests espais jo com a ajuntament, perquè fins aquell moment eren espais privats, d'ús privat. Vale, vale, cap problema. Diu, fes-me aquest favor, perquè nosaltres estàvem queixosos de que estàvem avisant que no es podien entrar amb palets i transpalets trepitjant per allà sobre, perquè allò no estava pensat per aquells usos. I llavors ho havíem dit per activa i per passiva. I alguns gamberros, que alguna festa que feien per allà dintre, en una sala, alguna vegada n'havien fet alguna malifeta. Cap problema, no pateixis, diu, i recordaré molt aquestes paraules. Mirant-me els ulls, em va dir, oi que m'ho arreglaràs? Dic, tens la meva paraula, no hi ha cap problema. Va sortir el tema dels emmetllers, l'arquitecte, l'aparellador, perdó, va dir que la feina estava acabada i que estava bé, el senyor Alvarín va dir que ho sabia, que per tant podia, diu, li va preguntar, puc donar l'ordre de pagament ja? Diu, sí, sí, està tot perfecte i tal. Dic, però independentment de tot, si una obra que està acabada com la de l'Oasis, m'esteu dient ara que surt una cosa i jo vinc i ho faig i no poso cap pega, jo crec que per aquella tonteria tampoc n'hi haurà cap de problema. Vale, 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 vale. I jo el que volia parlar era dels fail, perquè era el que m'estava jugant al futur. Tot això, dic, bueno, i del tema dels fail, en aquell moment el senyor Armand Paco s'aixeca, diu, bueno, jo ja he acabat, que tinc feina, tinc no sé què, i se'n va. I el Carles Pinyol s'aixeca i se'n va. I ens quedem tres persones en aquella sala. I es tanca la porta. Jo vaig entendre, pues, que el tinent d'alcalde no, que era un tema que li patinava perquè no ho portava ell, que el tècnic municipal va pensar, bueno, pues, aquests ja s'ho faran amb el cap de l'àrea, jo me'n vaig a fer el meu, i es va quedar així i ens diu, bueno, diu, el tema del fail, diu, aquestes obres les podríeu fer? Dic, sí, sí, aquestes, el Miquel Utrillo i el Barratxina, no tenim cap inconvenient, les hem calculades fil parlant de nosaltres, dic, però les del Garraf la veig molt justa. En la conversa, si hi ha que fer-la les tres, doncs les farem les tres, un pot comú, i els beneficis de dues es menjaran una mica, seran menjats per les pèrdues de l'altra, però bueno, estamos per les verdes i per les madures. Dic, com si al final només en tenim que fer una. Dic, l'únic que et demano és que no. Teniu capacitat per fer això? Dic, sí, sí, nosaltres tenim la capacitat plena per fer això. Vale, vale. Diu, paraules que recordo d'aquella conversa, diu, us vull informar de que malgrat que jo sóc el que porta el departament i tal, diu, ara és un tema que el porta molt de prop l'alcalde, i l'alcalde vol en aquests moments tindre molt controlat aquest tema, però bueno, que no té per què haver-hi problema, però vosaltres sou una empresa que porteu temps treballant aquí, heu demostrat la vostra solvència, estem contents i està. Vale, vale, perfecte. Hasta aquí, jo, això era finals de febrer, principis de març, més o menys. Diu, però ara ja va vindre a dir, diu, ara les coses es fan d'una altra manera. Diu, perquè ara, diu, clar, hi ha una conjuntura econòmica bastant complicada, les empreses els està costant sortir, i l'Ajuntament veuria amb bons ulls el que 1% del cost de l'obra es anés amb entitats sense ànim de lucre en temes artístics i culturals de la vila, i un altre 2% per les empreses de la vila.
Yeah. M'aturo un momentet aquí.
Sí.
Primera, segons va dir el senyor Alvarín, aquest 1% surt a la normativa dels fail.
No ho recordo, sincerament. Jo no ho recordo. Jo em vaig quedar molt, molt sobtat, perquè Els fail van generar una sortida enorme de normes que després es van tindre a anar modificant ràpidament, perquè allò va ser molt improvisat, un estil que va haver-hi una època de fer que era tot molt improvisat, eh? I en aquells moments semblava com els 200 euros, que hi havia que treure algú al carrer per apaivagar la gent. I jo recordo que s'havia parlat, jo ho havia dit moltes vegades, a mi en un concurs es posa, donarem un 2% a les ONGs d'allà on sigui, i participes o no hi participes, però estan al concurs. No? Uh-huh. Jo no vaig veure les bases, perquè
és que
a mi ja no em van arribar.
És que el que es deia és que aquest 1% cultural sortia a les bases, al plec de clàusules dels fail.
És possible, no dic que no. No dic que no. Jo no les vaig veure, perquè ja després d'aquella reunió, ja n'he tornat a veure. Menteixo una vegada que vam signar el final d'obra dels ametllers, el senyor Alvarín, però he tornat a parlar perquè no ens vam dirigir ni la paraula.
Segona qüestió, heu esmentat un 1% i un 2%.
I un 2%.
El senyor Alvarín, en aquests mateixos micròfons, va dir que ell no va esmentar en cap moment cap percentatge, més enllà d'això, i que en qualsevol cas, l'únic que era part d'una conversa informal acabada la reunió, sí, en la qual ell va dir que, donada la difícil situació econòmica per la que passaven entitats de la vila, doncs que l'Ajuntament veuria amb bons ulls activitats de patrocini, etcètera, etcètera, sempre i quan tinguessin les seves bases jurídiques.
Ara és molt fàcil vestir el sant, però tenim immòbil. En aquells moments el que passa és que un no va amb la picardia o la mala fe de posar-li una gravadora. No és l'estil. Però el senyor Alvarín sap, i ho sap perfectament, es faci les cartes que es vulgui fer a mida perquè desmenteixin el que jo dic. El senyor Alvarín en cap moment va parlar en aquest tema. Les paraules les repeteix quasi bé. Fundació sense ànim de lucre. Va parlar entitats de la vila i que passaven per problemes econòmics, que l'Ajuntament ho veuria bé. Però en cap moment va dir que estiguessin regulades, que sortissin publicades en un butlletí oficial, ni en cap moment ell va dir que passessin... Ahir vaig apuntar-ho la frase, perquè iniciativa privada que signi convenis d'esponsorització. Això és absolutament fals. Ell no ho va dir en cap moment, perquè la conversa va ser molt curta. Jo vaig notar-ho.
Diríeu que era part de la conversa o era part del després de la conversa?
No, era part de la conversa. El que passa que jo amb 57 anys n'he vist de molts colors, i per sort o per desgràcia i he tingut que torejar, malgrat no sigui torero ni m'agradin els toros, i he tingut que torejar amb personalitats molt habituades a segons quines coses, i la meva cara és el reflex de la meva ànima. I aquest senyor em va notar la cara. Jo, l'última frase meva, dic, bueno, tot el que vingui dintre les bases ens ho estudiarem i ja veurem. I quan vaig sortir fora amb el meu company, vaig dir una paraulota, que òbvio dir-la, dic, aquest tio ens acaba de demanar un 3%. I aquestes són paraules que les vaig dir jo, perquè em vaig sortir amb aquella convicció. I quan vaig arribar a casa meva, a la meva muller li dic, és la primera vegada a la vida, treballant pels ajuntaments, que em demanen una comissió. I tenia un nus a l'estómac. I tenia un nus a l'estómac. Vaig pensar, aviam, Carles, esperem què passa, veiem si ens paguen el que ens deuen, i després actuarem. I és el 5 de juliol, quan hi ha fart de veure com ens estan entorejant, quan jo presento la denúncia per escrit a l'alcalde, i no a títol personal, com a administrador d'una mercantil que reclama el que és seu. Que és que l'Ajuntament de Sitges, des del setembre del 2008, a Constribèric li deu 57.000 euros.
Ara anirem en aquest deute, però per acabar el tema de la reunió.
Sí.
Entre la data de la reunió i el 5 de juny, la data en la que entreu aquesta carta per registre a l'Ajuntament, l'Ajuntament no... diguem, no es posa en contacte amb vostès.
No.
En cap moment.
En cap moment.
Atribuïu a alguna cosa aquesta manca de contacte?
No, aviam. Jo deixo passar els dies, són 50-60 dies, per veure què fan amb els fail, si m'envien les bases, si em diuen com serà el procediment, van passant els dies i no em diuen res, nosaltres truquem en el senyor Alberín fins a tres vegades, perquè ens doni una entrevista. Ens cita allà a les Prunelles una altra vegada i tres vegades que no es presenta. Digui el que vulgui, perquè clar, ell diu, si aquest senyor venia per allà habitualment, sí, és cert. Nosaltres hi anàvem dia sí, dia també, perquè els serveis tècnics municipals, quan estàs fent obres, et diuen, escolta'm, d'aquella reparació que has fet allà, això mira-m'ho així o fes-m'ho així. I una vegada al dia, com a mínim, hi anàvem a veure allà. Jo, personalment, poques vegades, perquè això hi tenia el company comercial. Però les tres vegades del senyor Berín hi vaig anar jo en persona. No podrà venir perquè té una reunió a no sé on. No pot venir perquè acompanya l'alcalde a una inauguració. No pot venir, i és l'últim dia, el dia 5 de juliol va ser l'última, jo ja portava la carta. Dic, si no em reu avui, entro la carta per registre. Vam estar allà, la noia de l'entrada, que és la recepcionista, el va estar intentant localitzar, que no pot venir. I llavors vaig sortir de les Prunelles, me'n vaig anar a l'OAC i vaig entrar a l'escrit per registre de l'OAC.
El senyor Alberín va dir també en aquests micròfons que mesos abans havia rebut correus seus amb insults.
Jo em sembla que el senyor Alberín té una pèrdua de memòria. Jo no sé si és conscient o ha sigut producte d'un encostipat o alguna cosa. Jo, per sort o desgràcia, tinc tot l'històric dels correus electrònics, tot. Jo no tinc que netejar l'ordinador, tinc suficient de memòria dintre del meu ordinador per guardar-los, i aquí estan tots. A les meves comunicacions amb el senyor Alberín, exigint el cobrament i posant-me dur en la reclamació dels nostres drets, és a partir del 5 de juliol. Abans no n'hi ha ni un. Ni un. Si no, que els tregui. A mi se'm fa molt difícil, que una persona que diu que se l'insulta, que se l'amenaça, que se'l vexa, que és no sé quantos, que està estudiant el tema amb els serveis jurídics de l'Ajuntament, amb els abogats, no tingui guardats les proves per poder-me engarjolar. Se'm fa molt difícil, perquè jo és el primer que faig. Quan rebo una comunicació que penso que atempta contra el meu honor, jo me la guardo i la porto als meus abogats. I no hi ha cap amenaça, perquè jo sí que he presentat una denúncia per aquests fets, contra l'Ajuntament de Sitges.
Una denúncia per...
Home, jo no sóc el que té que qualificar, però és una reproducció fidedigna d'aquest escrit. I alguna aportació més documental.
Anava a dir, en aquella reunió, el senyor Alberín va dir que hi havia quatre persones. Vostè dieu que n'hi havia tres?
A la final n'hi havíem tres. Uh-huh. Dos érem de Construir Ibèric i una era el senyor Alberín.
El que passa... si m'ho permeteu, és que l'altra persona de Construir Ibèric que hi havia, sí, diguem, avala la versió del senyor Alberín.
Jo no l'he vista, la carta d'aval. No l'he vista.
En el comunicat que ens va fer arribar a l'Ajuntament...
Sí, l'he llegit, el comunicat, uh-huh, de l'Ajuntament, que en aquella reunió estava el Carles Moy Alonso, extraordinari de l'empresa Construir Ibèric, era soci minoritari i comercial, i Carles Pinyol Truco, que és l'aparellador municipal. El Carles Pinyol no hi era, això és fals. D'entrada aquesta, això és absolutament fals. D'un funcionari municipal que en un moment me faci una carta per esculpar, no sé, ho puc entendre perquè estàs...
No ho hauria de fer.
No ho hauria de fer, evidentment, però ho podria entendre, perquè en aquest món hi ha que entendre-ho tot. Del exsoci nostre també ho puc entendre, i potser s'acabarà demostrant si després de tot això hi ha quedat alguna vinculació contractual, i com a conseqüència d'aquesta vinculació contractual a dia d'avui fas aquesta carta. Però això està molt clar. El cens d'empreses, el cens d'administradors de les empreses, el registre mercantil està tothom. I se sap, en aquest món han plegat moltes empreses, però la gent que es
En teniu alguna cosa més que una sospita d'això que ens esteu comentant?
Em diu, l'home sabe más por viejo que por hombre, no? Pues jo crec que ho intueixo, alguna paraula m'ha arribat, Hi ha alguna obra fora de l'àmbit de Sitges que tinc controlada, perquè evidentment ja em tinc que guardar les esquenes, en la que hi ha una vinculació entre possiblement els dos firmants de la carta, que està fora del terme municipal, a Barcelona, que puja 600.000 euros i que pot ser que hi hagi uns beneficis sucosos, i fruit d'això pugui haver-hi una conxorxa per treure-se'm del mig. No dic que no, però és igual. Jo, hagin firmat les cartes que hagin firmat, diguin el que diguin, continuo dient que és mentida i m'aniré a on te faci falta. Tinc la consciència molt tranquil·la. No tinc cap benefici, ni ho he fet per cap gelosia, tot això. Ho he fet perquè el senyor Alvarín va dir que era fals que l'Ajuntament ens devia aquells 91.000 euros. Ho puc demostrar en documents escrits. A dia d'avui, la Caixa de Pensions em continua reclamant a mi, com a balista de l'operació de factoring entre Constriberic i l'Ajuntament de Sitges, els 57.000 euros.
De
Pinsbens.
De Pinsbens.
La deuta de Pinsbens l'Ajuntament no l'ha feta. I tenim, sí que et donen cartes.
Perquè ja per acabar la carta, en aquesta carta que vareu entrar per registre, reclamàveu 90.000 euros, sí, corresponents a dues actuacions,
sí,
una als Ametllers, sí, i una altra a Pinsbens.
Sí, senyor. I us les puc explicar.
A veure.
Acte final d'obres dels Ametllers, 2 de juny del 2009. 2 de juny. Tres dies abans
de l'entrada per registre d'aquesta carta.
Uh-huh. El senyor Alvarín ens diu que sí que ens ho pagaran. L'import total de les obres eren 61 més IVA, 71.000 euros, però en aquells moments no ens pagaven els diners. I jo, el 6 d'octubre, faig un requeriment amb autorització de l'administrador concursal que estava al corrent de tot, i el senyor president de la comunitat dels Ametllers diu textualment: quan el divendres vaig rebre el seu requeriment, jo vaig tornar a reclamar de nou que l'Ajuntament compleixi amb el tracte. Porto molts mesos intentant que així sigui. L'Ajuntament no pagava. Truca als serveis econòmics. Aquí hi ha una persona anotada dels serveis econòmics.
El senyor Aros ens ha fet arribar, o ens ha ensenyat tots aquests correus electrònics creuats en els quals hi participa gent del Departament d'Intervenció, responsables del Departament d'Intervenció, adreçant-lo a que torni a parlar amb el senyor Alvarín. Més que res, sí, fem aquesta acotació.
Textualment em varen dir a mi, perquè al final la gestió les va iniciar la que era la meva secretària, i al final vaig fer jo la gestió. Va dir: escolti, senyor Aros, no és que jo no el vulgui atendre, jo l'atenc, però el que té que resoldre això és el que li han encomanat feines que no tenien partida pressupostària. I es referien a les dues obres, la de Pinsbens i la dels Ametllers. La dels Ametllers era una subvenció de l'Ajuntament a la comunitat de propietaris.
Uh-huh. Però de fet, el senyor Alvarín va explicar això.
Sí, sí.
Que, diguem, la relació contractual hauria de ser entre Constriberic i la comunitat de propietaris.
Exacte.
Qui us va encarregar l'obra?
L'Ajuntament. Vam calcular els treballs amb l'Ajuntament. La direcció i l'execució la portàvem amb l'Ajuntament. La comunitat de propietaris hi venia dient: jo sobretot no vull goteres en el pàrquing, això m'agradaria així, això m'agradaria d'aquesta altra manera. Vam estar treballant tots tres plegats, però tota la direcció la portava a l'Ajuntament, perquè en definitiva era el primer interessat de que pagar uns diners de subvenció però que es fessin bé. Però clar, és que les obres inicials pujaven 38 o 39.000 euros i van acabar sent de 71.000 euros. No és culpa meva. Però clar, és que al final va vindre una empresa a fer uns treballs a la comunitat i va fer una perforació i ens va malmetre la impermeabilització. Hi havia goteres. Ah, hi ha goteres. Vam fer proves d'estanquitat, vam demostrar que no era culpa nostra. Després, l'arbrat de la façana de l'edifici, que eren uns arbrets, a la partida pressupostària, de memòria, us parlo de menys de 300 euros tota aquella façana d'arbres. I vam dir: bueno, va, comprem. Dic, com no sé com es diu en català, el seto, té un nom. Uh-huh. Dic, això creix en aigua molt ràpid, comprem-lo baixet, dic, ja creixerà. Els vam plantar tots, ens els van fer treure, ens van fer posar uns de metro d'alçada i més junts. Ens va costar una fortuna. Quan jo els deia: escolteu, que la partida pressupostària diu això, però vinga, mà, fem-ho. Estem en pèrdues, però fem-ho. I ho vam fer-ho. I tot això encara no ens pagaven. I hem cobrat a l'abril, dels ametllers, no per culpa de la comunitat de propietaris, perquè seria fals dir-ho d'aquesta manera, perquè crec que el mes de gener la comunitat de propietaris ens va dir: escolteu, rebem la subvenció ara, quan vulgueu ens posem d'acord i venim a cobrar. I a mi em feia falta un document signat per l'administrador per poder-lo portar a la comunitat de propietaris per poder tindre el certificat d'evacuació de runes. I va ser culpa de la poca diligència que vàrem tindre nosaltres per aconseguir aquest document. Quan el vam tenir, el mes d'abril, crec recordar, la comunitat ens hem reunit, ens van liquidar, no tinc cap problema amb això.
I aquí es va acabar el tema de Pinsvens. Ah, el tema dels ametllers.
Dels ametllers.
I el tema de Pinsvens.
El tema de Pinsvens és una altra història molt diferent. Nosaltres, el mes de maig-juny del 2008, ens diu l'Ajuntament, els serveis tècnics, que tenen que fer una actuació urgentíssima perquè hi ha que arreglar les pistes del Pinsvens, donat que el club de hockey de Sitges ha pujat de categoria i el 11, 12 o 13 de setembre hi ha una exhibició i sembla que ve el Barça i tal. Bueno, diem que sí, podeu treballar a l'agost? Sí, no patiu. Jo suspenc les meves vacances. Em quedo tot el juliol i tot l'agost portant l'obra. L'obra no hi havia pràcticament projecte, no n'hi havia. Es va tindre que improvisar tota per fer les rampes, les passarel·les, les grades de darrere, la sortida per minusvàlids. I clar, d'un pressupost inicial de 41.000 euros, resulta que de 41.000 euros que ens van 49 amb IVA inclòs, que ens van adjudicar, al final van ser 107 o 108.000 euros, perquè va haver-hi d'extra 57.000 euros que no estaven contemplats en el projecte. Nosaltres vam acabar a l'11 de setembre, ho recordaré sempre, perquè vaig dir: jo no he treballat mai aquesta diada i estic bastant empipat per tindre que treballar. Però hem entregat l'obra 2 dies abans del previst. Llavors vam fer 2 factures. Nosaltres no ens encantàvem, fèiem les factures ràpid. A finals de mes vam fer 2 factures, una per l'adjudicació i l'altra per la modificació. Bueno, la de l'adjudicació diria que la vam cobrar a finals d'any o principis, no ho recordo, però la de la modificació arribem a finals de novembre, principis de desembre, i ens demanen que anul·lem aquella factura quan ja estava entrada en la comptabilitat, que l'anul·lem i en fem una de nova amb data 8 o 5 de desembre del 2008. Els hi pregunto per què no, perquè és que no pot entrar en els pressupostos del 2008, que es tanquen ara i l'exercici 2009 començarà el desembre i necessitem que ens canvieu això. Vaig pensar: carai, ja retrasarà el pagament, setembre, octubre, novembre, ja portem 3 mesos, escolta, m'ho retrasareu molt? No, tranquil, que això en 3-4 mesos, a la que s'aprovi el pressupost del 2009, ho tindreu. Bueno, vam fer això, i res de res. Clar, què vam fer nosaltres? Vam demanar una carta de reconeixement de deute, que l'Ajuntament la va fer en data 17 de desembre, dient: la factura està acceptada en número registral, el seu pagament es realitzarà per transferència bancària en un número de la Caixa de Pensions, i ens vam anar a la Caixa de Pensions amb la factura i aquest document, i la Caixa de Pensions, via factoring, ens va fer el rescabalament d'aquests diners. Vam agafar els diners i, evidentment, ens els vam gastar amb el que teníem que gastar-nos. Van començar a passar els mesos, i rebo una primera carta de la Caixa de Pensions dient-me que aquesta factura està impagada. I que això és la primera reclamació. En devem portar 10 o 12. Ens reclamen 57, però cada mes ens van clavant interessos de demora. Però què passa? Fins aquí tot això seria, mira, tràfic mercantil i no passa res. Resulta que totes les operacions de factoring estan avalades per mi, a títol personal, perquè si no, no ens donaven un factoring, ni per l'Ajuntament de Sitges ni per ningú. Llavors, jo, amb la bona fe en aquells moments, ho vaig avalar. I ara resulta que la Caixa em diu que si no cobra aquesta factura es tirarà contra els meus béns. Per tant, que no expliqui el senyor Alvarín sopars de duro, perquè nosaltres no hem cobrat aquests diners, al revés, els devem a la Caixa i ens els estan reclamant.
Sabeu si, si certament hi ha consignació pressupostària d'aquests diners?
No. Jo des de fa potser l'octubre o el novembre ja he passat d'aquest tema. L'administradora concursal està al corrent de tot. Els passos estan fent-se per reclamar-ho per la via del jutjat mercantil de Barcelona, que suposo que faran un requeriment. Jo no sé si potser s'han pensat... Això sí que és fer volar coloms, eh?
És que només ens queden 6 minuts, però encara teníem algun tema pendent per tractar.
Bastant, sí.
Tot aquest enrenou que sí. neix amb la carta i que, sí. i que evidentment és conseqüència d'un impagat,
sí.
Arriba en un ple. Com arriba en un ple?
No en tinc ni idea. Jo em vaig quedar bocabadat com em vaig enterar que això havia arribat a un ple. Perquè jo la carta la tinc. Evidentment, tinc l'original, que és el que porto aquí, aquest és el meu original, jo no l'he publicat en internet, no en sé res. Me'n vaig entrar d'una senyora que l'havia publicada i jo li vaig enviar un correu a través del Facebook dient-li que, sisplau, com ho havia tret allò. I la dona em va dir, m'ho han penjat des d'una d'altra pàgina en el meu
Facebook.
Voleu que ho despengi? Dic, ara ja el mal ja està fet. Perquè ha sortit un ple. Jo no tenia cap interès en que anés perquè el ple, al revés, la meva estratègia era una altra, que anés via jutjat i que fos a partir de que estigués en el jutjat. Al cap d'un dia o dos dies vaig rebre una trucada del grup municipal de Convergència i Unió preguntant-me si jo estaria disposat a mantindre el que dic a la carta. Els vaig dir que sí, que cap problema, que jo el que firmo, per lo bueno o per lo malo, ho porto fins a les últimes conseqüències. I que si necessitaven que anés en un ple municipal a fer un careig, o si volien una comissió d'investigació, que jo m'hi oferia. Jo no he tingut cap mena de relació amb la publicació, perquè a més m'ha trencat una mica la dinàmica que portàvem. Però bé, ja està, és així, és la veritat, i ara que cada palo aguanta su vela.
No, això és la gestió d'un impagat.
Això comença per la gestió d'un impagat i comença per la manca de paraula d'una persona que no té paraula.
Diguem, es pot entendre de la lectura de la carta que hi tenia una certa animadversió cap al senyor Alvarín?
No, cap ni una, perquè les 3 o 4 vegades que he pogut parlar amb ell, evidentment és una persona que no hi aniria a fer masses cafès perquè no em genera sensacions positives, és una persona que saps allò que coneixes una persona i dius aquest home m'aporta i aquesta persona no m'aporta res, però no hi tinc res amb ell. Al revés, jo teoritzo i ho dic en els meus mails que crec que ell té una animadversió en contra meva per alguna cosa, perquè potser jo he sigut funcionari de carrera a l'Ajuntament de l'Hospitalet, perquè ell ha estat a l'Ajuntament de l'Hospitalet vinculat por ahí.
No, va dir, teniu alguna relació anterior?
No, jo la vaig descobrir per casualitat, perquè en una de les primeres converses ell, no, jo vinc de l'Ajuntament de l'Hospitalet, i jo li vaig dir, ah carai, dic, jo sóc funcionari en excedència de l'Ajuntament de l'Hospitalet, dic, jo he portat molts anys, i vaig entrar fa 30 anys a l'Ajuntament de l'Hospitalet, dic, amb la primera, amb el primer Ajuntament Democràtic, amb l'alcalde que es deia el senyor Pujana, vaig entrar en aquell Ajuntament. I a partir d'aquí jo ja vaig notar que hi havia un distanciament, vull dir, com si no tingués massa interès en la relació, i potser la meva etapa a l'Hospitalet hagi sigut perquè ella se separi, i evidentment a partir d'aquí doncs, he intentat saber quin paper va desenvolupar ell a l'Hospitalet i quin paper desenvolupa ell a l'Hospitalet i quines vinculacions té. Bueno, és una persona...
Anava a dir, aquí podríem barrejar la política també?
Jo no sóc polític. Jo fa 30 anys militava al SUC. I el dia que vaig entrar a l'Ajuntament de l'Hospitalet vaig estripar la meva militància en el SUC.
Ens queda un minut, senyor Aros. Heu dit tot el que havíeu de dir?
Jo crec que en línia general sí. Jo el que volia que quedés ben clar i que la ciutadania de Sitges tingués present és que no hi ha cap ànimus injuriant-hi per la meva banda, que jo no pretenc injuriar ningú, que estic indignat perquè és la primera vegada a la història que m'he trobat amb un fet d'aquests, que no és la primera vegada a la meva història que he denunciat fets per escrit a jutjats relacionats amb actuacions irregulars d'algun funcionari públic i que fins tingui una gota de sang ho continuaré fent, perquè si no, no seria jo. I ho he fet, i tinc tota la història, tots els diaris que avalen el que dic. La frase que em va fer més feliç és una que va dir el president de l'Audiència Provincial de Girona una vegada quan em va titllar del Robin Hood. I això és així, eh? I per tant, que tothom que necessiti que això s'aclareixi, que ho demani.
Doncs Carles Aros, administrador de Constriberic Aplicacions Tècniques, moltíssimes gràcies per haver vingut i per haver-vos explicat.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès, 5 minuts i després més coses. Fins ara.